S'acumulen els indicis que apunten a Israel per les explosions de busques i walkie-talkies al Líban. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'endemà de la segona tongada d'explosions simultànies de dispositius de membres de Hezbollah, una investigació del The New York Times assenyala els serveis secrets israelians, Joan Bota.
Segons el diari nord-americà, l'empresa hongaresa que va fabricar els busques era una tapadora d'Israel, que també va fer córrer que estaven invertint en la manipulació de telèfons mòbils perquè Hezbollah els deixés de fer servir i optés pels busques. En paral·lel, l'empresa japonesa que feia els walkie-talkies que van explotar ahir diu que fa 10 anys que ni en fabrica ni n'exporta.
La doble cadena d'explosions ja ha fet prop de 40 víctimes mortals. Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Sí, i el temor que això no s'hagi acabat aquí és tan evident que l'aviació civil libanesa ha prohibit portar busques i walkie-talkies en els avions que arriben o marxen de Beirut. Aquesta tarda s'espera amb expectació el discurs televisat del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, però sobretot molta atenció també a qualsevol gest d'Israel que està reforçant el front del nord amb tropes provinents tant de Gaza com de Cisjordània.
Mentrestant, el president palestí, Mahmoud Abbas, és avui a Madrid, on s'ha reunit amb Pedro Sánchez després que Espanya hagi reconegut l'estat palestí. Madrid, Jordi Brascó.
Sí, és la primera visita d'Abbas des que Espanya va fer aquest pas, una trobada que ha significat que Sánchez el reconeix com a cap d'estat de ple dret i en què tots dos han admès estar pendents de la situació al Líban. Sánchez ha fet una nova crida a la contenció i a la desescalada a la regió.
I el jutge Pablo Llarena no es creu l'informe dels Mossos d'Esquadra en què expliquen per què se'ls va escapar Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa i remet el cas a un jutjat de Barcelona.
Llarena creu que s'ha d'investigar si hi ha responsables d'haver ajudat a fugir Puigdemont, entre altres coses perquè sosté que res impedia detenir-lo abans que arribés a l'escenari d'Arc de Triomf o després que en marxés.
I en plena crisi migratòria a Espanya i amb aquest tema escalant cap a la primera preocupació dels ciutadans a les enquestes, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita avui la primera ministra italiana, l'extremista Giorgia Meloni. Com hem d'interpretar aquest viatge a Madrid, Paula Brujats?
Feijóo intenta competir amb Vox i rascar vots a costa de la immigració, per això avui es fa la foto amb Meloni en el marc de la seva gira per pactar una estratègia migratòria comuna amb líders europeus per pressionar Pedro Sánchez. Fa setmanes que el líder del PP lloa el pla de Meloni, que passa per deportar migrants a Albània, per negar-los el dret d'asil i per injectar diners als països del nord d'Àfrica per frenar les sortides.
De tornada a Catalunya, atenció a aquesta dada. Des de la pandèmia, a Barcelona hi ha 12.500 estudiants menys d'entre 3 i 16 anys. I això que la població de la capital catalana continua creixent.
Aquesta aparent contradicció s'explica bàsicament per la crisi d'habitatge que expulsa de la ciutat moltes famílies amb fills o que volen tenir-ne. Això afecta de retruc la planificació del Departament d'Educació a l'hora d'oferir places tant a Barcelona com a la Rodalia.
I Esquerra Republicana, el sector afí a Marta Rovira, ja té candidat per enfrontar-se a Oriol Junqueras en la pugna per controlar el partit.
L'escollit per aspirar a la presidència d'Esquerra és l'exalcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs.
Més notícies d'avui. La torre més alta de la Sagrada Família s'acabarà l'any que ve.
El temple hauria d'estar enllestit d'aquí 8 o 9 anys.
Anem a la Sagrada Família, Mar Riera.
La Torre de Jesús tindrà 172 metres d'alçada i a finals del 2025 ja estarà coronada per una creu de 4 braços de 100 tones. La Junta Constructora espera acabar les obres entre el 2032 o 33, sense comptar, això sí, amb les escalinates de la façana de la Glòria, un tema que segueix negociant amb l'Ajuntament i els veïns afectats.
I a la cultura, avui al Catalunya Migdia, us parlarem de Neva. És un dels videojocs més esperats de l'any i que té segell català.
L'ha desenvolupat l'empresa Nomad Studio, que es publicarà el 15 d'octubre i ja hi ha llista d'espera per comprar-lo després que Gris, el seu primer videojoc, vengués 3 milions de còpies arreu del món.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui li toca al Barça debutar a la Lliga de Campions, al camp del Mònaco.
A partir de les 9, l'equip de Flick vol demostrar que manté la bona forma d'aquest inici de temporada. El Barça té la baixa d'Olmo, però recupera Ansu, que tindrà minuts a la segona part, i aquest partit el podreu seguir, com sempre, a la TET a partir de les 8. I repassarem al Catalunya Migdia el debut del Girona d'ahir, que va resistir al PSG durant tot el partit, però va acabar perdent per un gol al minut 90.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha algunes petites cues a la Nacional 2 a Girona per un accident, si fa pas alternatiu. La ronda a dalt amb lentitud del Nus de Trinitat a Canyelles en direcció Llobregat per un accident. Estan acabant de retirar els vehicles al voral dret. Ronda litoral, lentitud i aturades de zona Fòrum a la Barceloneta en direcció Llobregat. I destaquem també la P7 amb aturades a Barberà del Vallès en direcció Girona.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Que continua mogut i amb xàfecs i tempestes. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs una mica de tot, també molt de sol en algunes comarques, sobretot al nord de la Costa Brava, alguns punts també del nord del país, tot i que amb alguns ruixats aquesta tarda, sempre amb aquesta irregularitat, amb aquesta, podríem dir, anarquia de les nuvolades. Destacar, però, que aquesta nit i demà al matí canvia el caire de les precipitacions, les quals podrien ser més extenses i més intenses i també més abundants. Litoral i prelitoral, bàsicament meitat sud de Catalunya, meitat oest en un primer moment desplaçant-se per la costa i prelitoral, a vista taronja del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, el focus posat clarament en aquesta nit i demà al matí.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. S'acumulen els indicis que situen Israel darrere la manipulació o directament la fabricació dels busques i els walkie-talkies que han provocat gairebé 40 morts i més de 3.600 ferits al Líban. Informacions periodístiques situen la preparació dels busques explosius per part d'Israel en una empresa pantalla d'Hongria. I a la vegada, el fabricant de walkie-talkies, una companyia del Japó, alerta que fa 10 anys que ni tan sols exporten el model dels aparells que hi van matar milicians del moviment xiïta. Jerusalem, Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. Segons informa el New York Times, la companyia hongaresa que suposadament hauria fabricat els buscapersones per Hezbollah utilitzant una marca taiwanesa era en realitat una empresa pantalla creada per Israel. I van ser precisament membres de la intel·ligència israeliana els que haurien fabricat els dispositius i col·locat explosius a les bateries. Aquests buscapersones es van començar a enviar en petites quantitats al Líban ja fa 2 anys, però la producció es va disparar a partir de febrer, quan el líder de Hezbollah va recomanar als membres de la milícia que no utilitzessin mòbils perquè Israel els podia rastrejar. Pel que fa als walkie-talkies que van detonar ahir, el fabricant japonès, la marca Icom, assegura que aquest model es va deixar de fer fa una dècada i que, per tant, podrien ser falsificacions.
Tenim una línia de producció robòtica i és molt ràpida, així que no hi ha temps per instal·lar un dispositiu explosiu.
De moment, les autoritats d'aviació libaneses han prohibit pujar als avions aparells buscapersones o walkie-talkies.
I en aquest context, Roser, aquesta tarda tothom espera especialment el discurs televisat del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Però què en sabem de com està la milícia xiïta i a la vegada dels plans d'Israel al seu front nord després d'aquest episodi?
Segons l'exèrcit israelià, les víctimes d'aquests atacs no eren només combatents, sinó sobretot comandaments de Hezbollah. I és evident que això ha estat un cop molt dur per la milícia, que necessitarà més temps per reorganitzar-se i intentar complir les seves amenaces de revenja. Malgrat això, a les últimes hores s'ha intensificat l'intercanvi d'atacs transfronterers. Mentrestant, Israel està reforçant el front del nord amb tropes provinents tant de Gaza com de Cisjordània. L'exèrcit assegura que encara no ha utilitzat totes les seves capacitats contra Hezbollah. La situació és perillosa i s'ha pujat un altre graó en l'escalada de tensió.
De la situació que es travessa al Líban, n'han estat ben pendents aquest migdia el president espanyol Pedro Sánchez i el president de Palestina Mahmoud Abbas, que s'han reunit al Palau de la Moncloa, a Madrid. És la primera vegada, la primera visita d'Abbas des que Espanya va reconèixer l'estat palestí. Madrid, Jordi Brascó, bon dia.
Què tal, bon dia.
Quines conclusions han tret Abbas i Sánchez a la reunió d'avui?
Doncs la trobada ha servit sobretot per escenificar aquest compromís d'Espanya en el reconeixement de Palestina com a membre de ple dret de la comunitat internacional. Avui, de fet, ja hem vist la bandera palestina aquí a la Moncloa, com passa cada vegada que ve un cap d'estat. Tant Sánchez com Abbas han admès que estan ben pendents de la situació al Líban.
Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar peligrosamente, lo veníamos comentando el presidente Abbas y yo mismo, en el Líbano, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva, a la paz.
Sánchez ha insistit en la solució dels dos estats com l'única via possible per a la pau i per això ha instat Israel a complir la resolució de l'ONU i fer efectiu l'alto al foc. Fonts palestines han explicat que cal una nova conferència de pau i que els agradaria que fos a Madrid. Sánchez els ha comunicat que això seria un honor. De fet, Madrid ja va acollir una conferència de pau. Va ser l'any 1991, una reunió que va ser l'avançada dels acords d'Oslo. De moment, la propera reunió serà a la seu de les Nacions Unides, a Nova York, que el pròxim dia 26 Sánchez diu que hi anirà amb la diplomàcia com a arma i fonts de la Moncloa la consideren crucial.
El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que té activa un ordre de detenció contra Carles Puigdemont, creu que es van cometre delictes el dia 8 d'agost quan es va deixar fugir de l'estat espanyol l'expresident català. L'informe del desplegament dels Mossos d'Esquadra no ha convençut Llarena. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Tot i que ha remès tota la documentació als jutjats barcelonins, perquè ell no és competent per investigar-ho, sosté que els Mossos el podien haver detingut abans o després de barrejar-se amb la gentada de l'Arc de Triomf. Creu que, a més dels investigats pel cas, dos Mossos i un bomber, podria haver-hi més persones involucrades. Per contra, la Fiscalia de Catalunya no veu delicte en l'actuació del president del Parlament, Josep Rull, ni en l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ni en l'excúpula dels Mossos en la fugida de Puigdemont. És l'informe que fa el Ministeri Públic en relació a no admetre a tràmit les querelles que van interposar diverses associacions espanyolistes pels fets. Diu l'escrit que l'operatiu que van dissenyar els Mossos es pot criticar i fins i tot censurar, però que no s'ha pogut constatar que els querellats donessin ordres o instruccions a la policia per evitar la detenció de l'expresident català per raons d'afinitat política.
I mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha reunit a Roma amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, per parlar d'immigració. Fa dies que Feijóo aplaudeix la controvertida recepta de la líder d'extrema dreta que aposta per deportar a Albània les persones que Itàlia rescata al Mediterrani, dificulta la feina de les ONGs o injecta diners a Líbia i Tunísia a canvi que frenin la migració. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Feijóo vol pactar una estratègia comuna amb els líders de la dreta europea per forçar Pedro Sánchez a aplicar-la, però el govern espanyol l'acusa de ser un irresponsable i d'alinear-se amb l'extrema dreta. El ministre Ángel Víctor Torres li ha demanat que avui a Roma, a part de veure's amb Meloni, pregunti també a les ONGs.
Que se siente también con las organizaciones no gubernamentales de Italia. A ver qué opinan de cómo acogen a esos inmigrantes, ¿no? Si su modelo es que se abran campamentos en Albania, ¿no? Porque en nuestro país nosotros respetamos el derecho internacional. A ver si por una vez és capaç de reconocer les coses bones de nostre país.
Amb la visita a Meloni, Feijóo també busca competir amb Vox i rascar vots a l'espai d'Abascal. La direcció del PP justifica la visita i diuen que altres primers ministres progressistes, com el britànic, també s'han interessat pel model migratori de Meloni. A Itàlia, des de principi d'any, han desembarcat 44.000 persones. Segons dades del govern, són un 60% menys que l'any passat, però la xifra d'arribades és similar a la de fa dos anys i és més alta que la de les costes espanyoles. Haurem d'esperar a la roda de premsa que ha de fer Feijóo d'aquí a molt poca estona des de Roma perquè concreti si compra sense matisos el pla de Meloni, que entre altres mesures ha ordenat la construcció de dos centres a Albània fora de la Unió Europea per enviar-hi els migrants i deportar-los directament sense tenir dret a asil.
Més coses. Falta un minut per arribar a un quart de tres. El Parlament Europeu ha reconegut l'opositor Edmundo González com el president legítim de Venezuela en contra dels resultats oficials del règim chavista que donen la victòria a Nicolás Maduro.
I close the vote and it is adopted.
El text ha quedat aprovat gràcies a la primera aliança entre dreta i extrema dreta en aquesta legislatura, marcada pel gir d'Europa cap a posicions ultraconservadores, Eva Pineda.
Edmundo González ha rebut 309 vots a favor, 201 en contra i 12 abstencions, un resultat més modest del recollit fa 5 anys a l'Eurocambra pel també opositor Juan Guaidó, ara exiliat a Miami. La resolució, que no és vinculant, també proclama María Corina Machado, líder de les forces democràtiques veneçolanes, i reclama a la Unió Europea i els seus membres que s'afegeixin al reconeixement. El Parlament espanyol ja ho va fer fa una setmana, però el govern del PSOE es manté al marge.
Tot plegat després de la denúncia d'Edmundo González que el règim chavista el va obligar a firmar una carta en la qual reconeixia la victòria de Maduro a les eleccions del juliol.
En un missatge a les xarxes socials afirma que va signar sota coacció mentre era a la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas.
Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias.
El vicesecretari del Partit Popular, Esteban González Pons, ha acusat el govern espanyol d'estar implicat en un cop d'estat. El PSOE ja li ha respost demanant-li la dimissió. L'opositor veneçolà va arribar fa 10 dies a Madrid, on ha rebut asil polític.
I una cosa més abans de la publicitat. En política catalana, la candidatura que s'enfrontarà a Oriol Junqueras per liderar Esquerra Republicana proposa una nova estructura dirigent molt més àmplia amb 8 persones a la cúpula del partit. El president del partit, però, seria l'exalcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs, i la diputada al Congrés, Teresa Jordà, s'encarregaria de recosir el partit. Barcelona, Núria Oriol, bon dia.
Sí, bon dia. La candidatura que busca una renovació de partit i que vol disputar lideratge a Oriol Junqueras, Nova Esquerra Nacional, busca muscular partit amb una nova estructura liderada per un triumvirat. La cara més nova és precisament el de l'aspirant a presidir el partit, l'exalcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs. Competint amb Oriol Junqueras, doncs, ha volgut deixar molt clar que ell no aspira a ser candidat a la presidència de la Generalitat si guanyés la seva candidatura. I insisteix que cal separar el partit del govern i que el gran repte que afronta liderant la seva candidatura és el de fer fort novament la formació, recosint-la i convertint-la en el pal de paller del nou cicle polític.
La candidatura a la presidència Esquerra Republicana de Catalunya es desvincula completament de cap cursa per a la presidència de la Generalitat.
Godàs es presenta flanquejat amb dues vicepresidències, dues noves números 2, que recauen en cares més conegudes i amb trajectòria interna ja dins d'Esquerra, que farien un pas endavant en aquest nou disseny de l'executiva. Raquel Sanz s'ha designat com a vicepresidenta d'Afers Institucionals i Portaveu i Teresa Jordà com a vicepresidenta de Cohesió Interna, que pren valor sobretot en el moment de crisi actual de la formació.
Haurem de teixir, haurem de recosir, sí, a fora i també dins. I tot això ho farem. Ho farem si la militància ens avala per fer-ho.
L'exdiputada al Parlament, Alba Camps, és la candidata a la secretaria general.
Passen 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida tornem amb novetats sobre la gestació subrogada.
Catalunya migdia.
Catalans, catalanes, visca Catalunya. Però tampoc ens flipem.
Avui, un nou capítol de Polònia. I després...
Parlarem de sexe, parlarem de gènere, parlarem de la nostra experiència.
Escolta, Bob, deixa't d'hòsties, que el que tu vols és lligar en català.
Bob in Translation. Aquesta nit, humor i entreteniment a la plataforma 3CAT i a TV3.
La FAC. Factoria Cultural de Terrassa presenta el 28 de setembre Irreverente, del premiat ballarí i coreògraf Alejandro Lara.
Un espectacle innovador de l'artista de referència del flamenc actual.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafactcultural.cat.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. Obramat, on compren els professionals.
Degoll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, a partir de setembre al Teatre Victòria. Catalunya migdia.
Passant 4 minuts d'un quart. El Tribunal Suprem avala que un nen de gestació subrogada a Ucraïna es pugui inscriure com a nascut a Espanya, on té el domicili familiar ara. D'aquesta manera, l'alt tribunal li dona el mateix tractament que es permet en les adopcions internacionals, Manel Laborda.
Es tracta d'una sentència pionera que, a més, subratlla que ho permet per evitar una situació de discriminació entre les adopcions internacionals i la gestació subrogada. En un primer moment, el registre civil va negar aquesta possibilitat als pares de la criatura, que van presentar una demanda que ara han guanyat. La sentència del Suprem considera que la informació del lloc de naixement a l'estranger en un document oficial vulneraria el dret a la intimitat del menor.
Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen al govern espanyol que tiri pel dret i que aprovi la reducció de la jornada laboral sense comptar amb la patronal, perquè consideren que la negociació amb l'empresariat està esgotada. Els secretaris generals dels dos sindicats a Catalunya ho han transmès així a la ministra de Treball, Yolanda Díaz, amb qui s'han reunit avui. La vicepresidenta s'ha trobat després amb Foment del Treball. Barcelona, Joan Garcia.
Els sindicats han traslladat a Yolanda Díaz que ha arribat l'hora de prendre decisions. L'emplacen a trobar socis perquè la reducció de la jornada laboral prosperi al Congrés, i els partits, especialment a Junts, els reclamen que defugin el tacticisme. Camil Ros, secretari general de la UGT.
Igual que hem traslladat el missatge molt clar al govern, que si la patronal no juga i dilata, el govern ha de governar i, per tant, ha de tancar un acord i ho ha de portar al Congrés de Diputats, també emplacem el govern que garanteixi la majoria necessària, però també emplacem a tots els grups polítics que la reducció del temps de treball el treguin fora del pim-pam polític.
Els sindicats es mobilitzaran el 26 de setembre davant les patronals, a qui responsabilitzen d'un bloqueig de la negociació a les quatre capitals catalanes i a Tortosa. Javier Pacheco, en nom de Comissions Obreres, ho justifica d'aquesta manera.
Dient que ja no n'hi ha marge per arribar un acord a la mesa del diàleg social en matèria de reducció de jornada. Si s'ha esgotat la possibilitat de trobar acords, arriba el moment de prendre decisions. I això és el que hem traslladat aquest dematí a la vicepresidenta del govern. Volem que es prenguin les decisions efectives al més urgent possibles i es mobilitzem perquè, evidentment, no allarguem aquest procés de negociació més.
Els sindicats veuen en la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja no només escurçar el temps de treball, sinó un canvi a to, diuen, amb el model de societat actual. Calculen que afectaria més de 2.130.000 persones, o el 90% de la població assalariada a Catalunya.
I atenció a aquesta notícia, perquè la justícia europea tomba una de les clàusules de preus que Booking imposava als hotels que s'hi anunciaven. La plataforma impedia que els hotels oferissin en les seves pròpies web, o en d'altres, uns preus més baixos que els que publicava Booking. I això no és just, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Jordi Canal.
Sí, aquest tribunal qualifica l'anomenada clàusula de paritat de desproporcionada i necessària i, a més, considera que atempta contra la competència. Els hotelers de diferents països europeus s'havien mostrat contraris i havien batallat en contra. A l'estat espanyol van posar el cas en mans de la Comissió dels Mercats i la Competència, que fa uns mesos ja va multar Booking amb més de 400 milions d'euros per aquesta pràctica i per altres abusos. La plataforma va decidir deixar d'aplicar aquesta clàusula a Europa l'1 de juliol passat.
La població de Barcelona continua creixent, però cada vegada hi viuen menys nens. Des de l'esclat de la pandèmia han baixat en més de 12.500 el nombre d'estudiants que cursen ensenyaments entre 3 i 16 anys. Mentre que, segons dades del Padró, aquest any la ciutat ha marcat un nou rècord de població al segle XXI perquè ha superat el 1.700.000 habitants, Sara Canyeté.
Sí, això passa perquè baixa la natalitat, però també perquè les famílies marxen de la ciutat i el motiu principal és el preu de l'habitatge. Aquesta pèrdua d'alumnat, però, no ha suposat un canvi dràstic perquè ha estat gradual al llarg de 5 anys. Sí que s'ha notat als cursos d'infantil perquè aquí se sumen els dos fenòmens, que neixen menys nens i que les famílies marxen. Rubén Castillo és el responsable de planificació dels estudis obligatoris del Consorci i són declaracions a Catalunya Ràdio.
On sí que ens ha impactat aquesta davallada demogràfica, ja ho dic, és en els nivells més baixos, en els nivells d'infantil, on aquí sí que hem hagut de reduir les ràtios ja de sortida. És a dir, la ràtio de sortida abans era 25 i ara ja sortim a 20, no? Mm. Per exemple, en els cursos de primària en sortim a 25.
Aquesta situació introdueix un canvi a l'hora de planificar els serveis públics perquè el fenomen migratori és més important que el demogràfic. A Barcelona, la matrícula viva continua creixent.
Tenim puntes de població que arriba quan el curs ja està en funcionament o que arriba a l'estiu i que, per tant, se'ls ha d'anar assignant als centres, no?
Per exemple, el curs passat es van incorporar als centres 31.800 alumnes i un de cada quatre ho va fer fora del procés de preinscripció.
Doncs ja que parlem d'educació, els socis d'investidura del govern collen la consellera Esther Niubó per augmentar el finançament en educació. Ho han fet en la primera compareixença en comissió al Parlament de la consellera. Niubó ha admès que l'infrafinançament és una assignatura pendent, el de l'escola pública, però també de la concertada. Parlament, Maria Costa.
La consellera Esther Niubó ha compactat les principals carpetes d'educació sobre català.
Treballar a favor d'una llengua i de les llengües en general ens ha de fer més forts, ens ha de fer més rics. No s'ha de veure com una acció contrària a una altra llengua i d'entesa més que de confrontació.
I els barracons que arrosseguen escoles i instituts.
Tenim 79 centres totalment amb mòduls. Hem de ser conscients que hi ha un dèficit estructural, que durant uns anys, pel que sigui, doncs no s'ha fet la inversió que corresponia i a partir d'aquí hem de treballar un pla.
Però el torn de preguntes als socis d'investidura li han recordat els acords firmats. Irene Aragonès d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
Sense compliment dels acords li serem difícil. Sense finançament tenen poc marge per millorar el sistema educatiu. El desitjat 6% és una quimera si Catalunya no gestiona tots els recursos que genera.
Si tenim una legislatura de 4 anys, hem de poder arribar a aquest 6% al final de la legislatura.
Precisament heu admès que el sistema educatiu públic, però també el concertat, està infrafinançat.
La nostra voluntat és continuar amb el camí que va marcar el síndic de Greuges. De fet, estableix que hi ha un infrafinançament del sistema educatiu en general, també de l'escola concertada. A partir d'aquí, ningú agrada que hi hagi escoles que cobrin quotes, però és que resulta que no aportem el finançament que correspondria.
Niubó, que s'ha compromès a arribar al 6% del PIB en educació en un termini, diu, factible i raonable.
S'acaba la temporada amb menys intervencions dels bombers per focs forestals de tot el segle XXI. Són dades històriques, segons que avança el cos d'emergències a Catalunya Ràdio. Des de l'1 de juny han fet 320 sortides al bosc. Pel que fa a hectàrees cremades, també ha estat un any excepcional, amb la xifra més baixa des de l'any 2021. Anem a Cerdanyola del Vallès, al Parc Central dels Bombers, Miquel Jarque.
Bon dia. Afortunadament, les previsions no s'han complert i les pluges de maig, el juny i finals d'estiu no han pal·liat la sequera, però sí que han remullat els boscos i tancant una campanya amb molt poques intervencions, 320. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
El resultat és que ha sigut una de les millors campanyes dels últims anys. Ha estat un any excepcionalment bo. Tot i que no ens plou el que voldríem que ens plogués des d'un punt de vista, diguéssim, de poder tenir reserves d'aigües en els embassaments, sí que pel que fa als boscos, ens ha plogut bastant clau, molt ben repartit. I tret de les puntes del país, la resta l'hem mantingut molts dies fora de campanya.
L'incendi més important, el del cap de setmana passat, al Priorat.
El de Cabassers, de més de 100 hectàrees, ha estat l'incendi més important que hem tingut aquesta campanya forestal, però sí que aquestes situacions de simultaneïtat a nosaltres són de les que més ens preocupen, perquè sobretot el que necessitem llavors és triar molt bé quins recursos, que són finits, enviem a cada lloc.
Pel que fa a la superfície cremada, segons avancen els agents rurals a Catalunya Ràdio, la temporada acaba d'aquí 11 dies i es tanca al voltant de les 400 hectàrees cremades, el millor resultat de les últimes 3 campanyes.
Catalunya migdia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Les nostres receptes a una tu encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Comença el Transhumant Festival 2024, certamen de cinema i fotografia compromès amb la transformació social.
Aquest divendres 20 i dissabte 21 a Campdevànol, amb concert de Sergi Carbonell, una de les ànimes de Charango, i concert xiula per tota la família, amb projeccions de curs i moltes coses més.
Entrades a la venda i programa sencer a transhumant.com.
Vine, t'hi esperem.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de la Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut seran dos quarts. Passant a disposició judicial, els dos detinguts en relació amb el doble crim de la nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora, a Girona. Els dos detinguts són cunyats del sospitós, que continua fugit. Girona, Núria Paraire.
Hola, bon dia. Ara el jutge haurà de decidir si n'ordena l'ingrés a la presó o els deixa en llibertat condicional. Els dos joves detinguts, de 23 i 26 anys, han passat a disposició del jutge a dos quarts de 12 del matí. Els Mossos els han traslladat als jutjats de Girona des de la comissaria de Figueres, on dimarts es van entregar. Ho van fer després que la investigació policial, durant aquests mesos, hagi permès identificar diverses persones. Són els cunyats del principal sospitós que va disparar un fusell d'assalt la nit de Sant Joan, tiroteig en el qual van morir dues persones i dues més van quedar ferides greus. Els fets han provocat diversos episodis de tensió perquè els familiars de les víctimes van cremar immobles i béns materials dels sospitós. De fet, a principis d'agost es van detenir 9 homes relacionats amb aquests actes vandàlics. La investigació continua oberta per localitzar l'autor dels fets.
I atenció a aquesta notícia, perquè un marcador específic, un tipus concret de cèl·lules, pot determinar amb molta precisió si una persona és celíaca o si només té sensibilitat al gluten. Ho demostra un estudi d'investigadors de Mútua de Terrassa. I la recerca és important perquè els celíacs han de seguir una dieta molt més estricta que les persones que només són sensibles al gluten. Els celíacs han d'evitar, per exemple, qualsevol traça de gluten en el seu menjar. Purificació Barceló.
Sí, i a més, avaluar aquest marcador no requereix exposar el malalt al gluten, ja que aquestes cèl·lules són presents al duodè, encara que faci anys que la persona segueix una dieta sense aquest element. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Maria Esteve, cap del Servei de Digestiu de Mútua de Terrassa.
Aquest marcador no s'altera amb la dieta sense gluten anys després d'haver-la iniciat. Amb un punt de tall d'un 13% d'aquest tipus de cèl·lules en la mucosa duodenal, podem dir amb molta exactitud si un pacient és celíac o no.
I és que determinar si una persona és celíaca és molt important tant per les repercussions en la seva salut com per la dieta que ha de seguir.
Els pacients amb celiaquia, la dieta ha de ser molt estricta perquè el gluten indueix lesió. En canvi, en els pacients amb sensibilitat al gluten no celíaca han d'arribar senzillament al seu nivell de confort.
La nova tècnica ja s'ha començat a utilitzar en diversos hospitals de l'Estat i els resultats d'aquest estudi, publicat a la revista Nutrients, contribuiran a generalitzar el seu ús per aconseguir un diagnòstic més precís d'aquests malalts.
La Torre de Jesús, la torre més alta de la Sagrada Família, s'acabarà de construir a finals de l'any que ve amb la col·locació d'una gran creu de quatre braços que serà un mirador amb capacitat per 11 persones. La Junta Constructora de la Sagrada Família vol acabar el temple entre el 2032 i el 2033, sense comptar, això sí, amb l'escalinata de la façana de la Glòria, que es continua negociant amb l'Ajuntament perquè obligaria a desallotjar veïns. Unitat mòbil a la Sagrada Família, Mar Riera.
Bon dia. La torre de 172 metres i mig d'alçada serà una realitat a finals de l'any que ve. Estarà coronada per una gran creu de 4 braços i 100 tones que s'il·luminarà de nit i en un futur es podrà visitar. Jordi Faulí és l'arquitecte director del temple.
És una creu que també ens la podem imaginar de nit il·luminada i, per tant, com del centre sorgirà la llum de les finestres cap a les puntes, cap a la base i cap a la part superior de la creu.
La Junta Constructora segueix negociant amb l'Ajuntament i els veïns l'escalinata de la façana de la Glòria, que obligaria a fer desallotjaments. Al marge d'això, asseguren que la resta d'obres podrien estar enllestides entre el 2032 i el 2033. Justament aquest any que ve, el 2025, ja començaran a fer les obres de les quatre columnes de la façana de la Glòria, justament del carrer Mallorca.
Passant 3 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Universitat PIME arriba a Barcelona. Revoluciona el teu negoci i descobreix com la intel·ligència artificial pot estar al teu abast. Inscriu-te ja a l'esdeveniment gratuït del proper 26 de setembre al CCCB, carrer Montealegre número 5. Trobaràs tota la informació a fundae.es. Organitzat per Fundae, CP i la Generalitat de Catalunya. Finançat pels fons Next Generation.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Expert, la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.
Gran expectació per la publicació el 15 d'octubre de Neva, el segon videojoc de l'empresa Nomada Studio després de Gris. El joc d'acció sobre una noia i un llop en un món que s'ensorra és el més esperat de l'any fet per un estudi català. Avui, de fet, s'ha presentat a Barcelona, Montse Mas.
6 anys després de Gris, amb més de 3 milions de còpies venudes a tot el món i premis arreu, el director creatiu de Nomada Studio, Conrad Rosset, celebra la sortida de Neva com un salt d'escala per l'empresa i conscient de la gran expectativa que genera. 300.000 gamers ja l'esperen a Steam, la plataforma digital líder al món en jocs d'ordinador.
Vam començar un estudi de 8, 9, 10 persones. Hem arribat a ser 30, ara ja amb Neva. Sí, sembla com que anem agafant cada cop més envergadura. En realitat, si vengués la meitat que ha vengut Gris, tingués la meitat de premis, etc., Neva seguiria sent un èxit.
El joc manté l'estètica delicada de Gris, però incorpora elements nous, com els combats de la protagonista, que ha de tenir cura d'un llobató en un món ple de perills.
Jo he sigut papi durant aquest temps. Tenia moltes ganes d'explicar una mica aquest concepte de cuidar algú, i els rols que tens com a pare i els rols també que tens com a fill.
El joc estarà disponible per PCs i les principals consoles a partir del 15 d'octubre.
L'ideal del Poblenou a Barcelona inaugura avui una nova experiència immersiva, aquest cop i per primera vegada dedicada a la literatura. És una estrena mundial que ens endinsarà en les aventures escrites per Jules Verne. Barcelona, Valèria Obereda.
Entrar a l'ideal significarà, amb Jules Verne 200, entrar al món de fantasia de l'autor francès i de les aventures més fantàstiques de l'imaginari col·lectiu. Sentim-ne el seu fundador, Jordi Selles.
Títols com 20.000 llegües de viatge submarí, viatge al centre de la Terra a la Lluna, els fills del Capità Gran, o sigui, són tan populars i alhora tan desconeguts que el que fem a l'ideal és unir aquestes dues coses, la gran fantasia de Verne amb una divulgació al nostre estil.
El triangle art, ciència i tecnologia que esperona l'ideal per primera vegada es dedica a la literatura. Hi trobarem tecnologia d'última generació on destaca una sala immersiva al metavers i una experiència de realitat virtual 360 graus que acompanyaran els visitants que vulguin descobrir la vida i els llibres de Jules Verne.
Solo quiero que sepáis, mi próximo álbum se va a llamar La Joya.
El documental La Joia Bad Gyal inaugura la 22a edició de l'Inèdit, el Festival de Cine Documental Musical que es farà als Moody Aribau de Barcelona del 23 d'octubre al 3 de novembre. Projectarà més de 60 documentals i hi haurà 3 gales especials, com la dedicada als Estopa i el concert que els germans Muñoz van fer a l'Estadi Olímpic pel 25è aniversari del grup, Montse Pujol.
El director del documental sobre l'ascens vertiginós de Bad Gyal és David Cabarero, que l'ha seguida amb la càmera des de Barcelona a Miami, passant per Santo Domingo, Las Vegas, Milà o París, i durant la gravació de l'últim disc. És un dels documentals que ens ha destacat el director i fundador de l'Inèdit, Uri Altell.
És una mica la història de què ha anat passant, amb quins entrebancs ha tingut, per què s'ha retrasat, i fins que acaba ja que comença la gira i tot això. Però alhora, en l'impàs, veiem tot un seguit de coses del voltant de la moda, de l'estil de vida que porta, dels compromisos que té, de tota la multidisciplinaritat que té l'Alba, no?
Per cert, que aquest migdia s'han posat a la venda i ja s'han exhaurit les entrades per la gala inaugural, on hi serà la cantant de Vilassar de Mar. En aquesta nova edició de l'Inèdit es projectaran els documentals del grup escocès Mogwai i una figura de la música country com John Carter, la cantautora de folk rock Annie DiFranco o el mític pianista de jazz Errol Garner.
I anem ara a les estrenes de plataformes. A veure si reconeixeu aquesta veu.
You remember the first dog we had? I went to the pet shop to buy one of
them. És Javier Bardem, un dels protagonistes de la segona temporada de Monstruos, que du a la pantalla Crims Reals, Montse Camps.
És la història de Lyle i Edith Menéndez. Està basat en els dos germans que el 1989 van assassinar a trets els seus pares a la seva casa de Beverly Hills. Al judici van mantenir que els van matar perquè no suportaven més anys d'abusos emocionals i sexuals. Javier Bardem és el pare i Chloé Sevigny, la mare. La veurem a Netflix.
I una altra història real. Everybody's talking about that. La història del grup Milli Vanilli.
Un grup que va arrasar els anys 80 i 90 fins que es va descobrir que no eren ells qui posaven les veus a les cançons. Simon Verhoeven dirigeix la pel·lícula que arriba demà a Movistar Plus.
I un tercer títol. Come on. El Pingüino.
Que és una nova versió d'aquest gran malvat de les pel·lícules de Batman amb un Colin Farrell irreconeixible disponible a partir de demà a HBO Max.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el debut del Barça a la Lliga de Campions, avui.
Després del Girona, avui els hi toca als blaugranes, que arriben confiats per fer un bon partit a Mònaco.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Comença avui el camí en aquesta nova Champions i ho fa al camp del Mònaco. Els blaugranes hi arriben després d'haver guanyat tots els partits de Lliga aquesta temporada. Ara marxem fins a Mònaco. Bernat Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com es viuen aquestes hores prèvies a aquest partit, a aquest debut a la Champions?
Doncs amb força calma, la veritat. Ambient assolellat a la ciutat de Mònaco. Ara potser comencen a aparèixer alguns núvols, 22 graus de temperatura. És una ciutat, un país, de fet, un estat on no respira un gran ambient futbolístic. Aquí el que s'hi porten són els cotxes de luxe, els iots immensos, i avui hem comprovat que moltes obres a tot arreu, grans construccions per totes bandes, i per tant, això del futbol doncs queda una mica relegat a un segon terme. Pocs culers hem vist pels carrers de Mònaco. En vindran aproximadament uns 500, que, per cert, no podran trobar-se de forma organitzada perquè la policia del Principat de Mònaco no admet concentracions de seguidors de futbol. Les ha prohibit i, per tant, no podran fer els seguidors del Barça la típica concentració que es fa el dia de partit. El Barça, que ha fet una sessió suau d'activació aquest matí en un hotel a les muntanyes, amb vista sobre tot el mar i sobre la ciutat de Mònaco, i, com deies, tot plegat en mig d'un ambient molt optimista. Es nota que les victòries a la Lliga, especialment l'última amb l'exhibició de joc a Girona, doncs han donat molta confiança i fins i tot diria que seguretat a l'equip. L'expedició respira tranquil·litat, optimisme davant d'aquest debut en aquesta nova Champions. Recordem, són 8 jornades i, per tant, queda encara molt recorregut per sumar punts.
Doncs el Bernat Soler, que no s'acaba de trobar en aquest ambient de glamour, preferiria un ambient més de futbol. Segurament quan s'acosti l'hora del partit, segur, quan vagi al camp el trobaràs, i un dels noms de la nit pot ser el Dansu.
Doncs sí, és el dia on jo crec que podrem tornar a veure Ansu Fati vestit de blaugrana. Mira, l'últim partit que va jugar Ansu amb la samarreta del Barça va ser fa una mica més d'un any, el 27 d'agost de l'any 2023. Va ser un partit a Villarreal, un Villarreal 3-Barça 4. Curiosament, Ansu Fati va entrar al final del partit substituint Lamine Yamal. És una situació que avui podríem tornar a viure. Al cap d'uns dies va marxar al Brighton cedit, on va passar la resta de la temporada. Hansi Flick va incorporar Anson la convocatòria pel partit de Mònaco i, a més, ahir va explicar a la roda de premsa que Anson està per jugar uns 30-45 minuts i que el veia en condicions d'afrontar, per tant, aquest repte esportiu. No va voler dir, això sí, la posició en la que s'imagina Anso. Va dir que allò era donar pistes al rival i que, per tant, s'ho guardava per ell, però que aquests 30-45 minuts d'Anso sí que els veia factibles. Un Barça que ha recordat viatjat amb força baixes, com és habitual en aquesta arrencada de temporada, els lesionats, el Olmo, Fermín, del qual Flick, per cert, va dir que se'n sentia culpable, que segurament havia d'haver parlat amb el seleccionador sub-21 i dir-li que no se l'endugués a la concentració, més els lesionats ja de més llarga durada, Araujo, Gavi, De Jong, Christensen o el jove Marc Bernal. Hi ha una convocatòria amb joves, d'entre els quals destaquen els cosins Guille i Toni Fernández, que són molt joves i que sembla que agraden força a l'entrenador alemany.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
Com t'imagines que pot substituir Flick la baixa de Dani Olmo?
Doncs amb els precedents que tenim, que encara en són pocs, el mes de setembre, amb Rafinha. És així com va començar la Lliga al Barça, quan Dani Olmo encara no estava inscrit. Rafinha va jugar sorprenentment el primer dia, perquè ningú no s'ho esperava, en aquesta tercera alçada del mig camp, com un mitja punta, i va entrar Ferran en la posició de fals extrem esquerre, com que Flick ja ho ha fet, i al Barça no li va anar malament, tot i que l'aparició de Dani Olmo va fer un salt de qualitat a l'equip ofensivament, el més lògic és tornar al referent que tens més immediat.
El Bernat ara deia que veia optimisme en l'expedició del Barça, però fa poc més d'un mes que el Mònaco, recordarem tots, que va guanyar el Gamper, el Barça 0-3. És un rival més complicat del que ens pensem?
Home, jo crec que el Gamper serveix, com dius, com a alerta, no? Com a sensació que és un equip que estem parlant que probablement no podrà competir la Lliga al PSG a França, però sempre està en aquest segon esglaó. No ha perdut cap partit a la Lliga francesa, és a 2 punts del PSG, que ho ha guanyat tot, i el 0-3 és un precedent que és veritat que és enganyós, perquè el Barça no tenia a tots els futbolistes, tornava de la pels Estats Units, els jugadors de l'Eurocopa no havien arribat encara en condicions com per jugar un partit com aquell, el que va ser el Gamper, i el Barça de Mònaco, el Gamper, va ser igualat de primera part, va ser que el Barça va caure a la segona i va arribar al 0-3. Tot i això, és un equip que és un rellotget, és fiable defensivament, és un equip molt ràpid en transicions, té futbolistes de primer nivell, com els internacionals suïssos Zakaria o Embolo, jugadors joves com Benseguiro, Akliouch, que van jugar als Jocs Olímpics en França i amb el Marroc i en França, respectivament, i per tant, un equip que no serà gens fàcil pel Barça, però que en principi, si el Barça manté l'alegria ofensiva de les últimes jornades, no podem descartar ni tan sols que el Barça guanyi.
Doncs el Ricard Torquemada, que també segurament és més de futbol que no pas d'un ambient de glamurós.
Sí, però el Bernat s'hi troba bé en el glamur. Ara perquè està en feina. Està
sí,
en...
sí, sí. No, ja...
Missió especial.
Sí, sí. Doncs el Ricard Torquemada i el Bernat Soler, que el sentirem aquest vespre a la TDT. El partit comença a les 9, ja ho sabeu, la TDT, com sempre, a partir de les 8.
Bruno Mendes, a punt d'entrar dins l'àrea, posa la cama, al xut, se li escapa Gazzaniga i gol. Gazzaniga.
Doncs el Girona ho va tenir a tocar, va arribar amb l'empat a 0 fins al minut 90 amb el PSG, i aquesta errada que ara sentíeu de Gazzaniga va fer que el PSG acabés guanyant el partit. PSG 1, Girona 0, derrota, però que segurament en l'equip Eduard Solà deixa certes bones sensacions.
El Girona tornarà d'aquí uns minuts, a primera hora d'aquesta tarda, cap a Girona en un vol charter directament des de París, i ho farà amb la sensació, com va dir Mitchell, d'haver donat la cara al camp del PSG, al Parc del Prínceps, contra un dels millors equips d'Europa, i on va debutar a la Lliga de Campions amb una derrota 1-0 amb un gol de Nuno Mendes al minut 90.
Hemos dado una buena imagen a nivel de club y en el terreno de juego. Somos un club de humilde, que nuestra primera experiencia en Champions, queríamos disfrutarla. Creo que el club ha estado a la altura, nosotros en el campo también, y eso es lo más importante. Nos vale para seguir creciendo, más allá del resultado, donde creo que el Paris Saint-Germain ha sido mejor, sobretot la segunda parte.
El gol del PSG va arribar, com dèiem, en el minut 90, en una errada del porter Gazzaniga, que això sí, abans havia salvat l'equip, quan el PSG pressionava, i molt. L'equip francès va ser superior, però el gol va arribar al límit i va privar el Girona de debutar a la Lliga de Campions amb un resultat positiu. Com va dir també ahir al vespre Mitchell, la Champions es va oblidar a partir de les 12 d'aquesta passada mitjanit. Ara ja pensar en el pròxim partit de Lliga, que serà aquest dissabte al Camp del València, que curiosament és el CUE. El Girona passarà de jugar contra el líder, el Barça, a fer-ho al Camp del CUE, al València.
I per cert, que la transmissió del partit del Girona d'ahir va ser de rècord, va ser la transmissió més seguida, amb més usuaris escoltant-la, de totes les transmis del Girona que s'han fet fins ara a Catalunya Ràdio. Així que, enhorabona a Eduard Solà, a tot l'equip del Tot Gira amb el David Clopés i a tot l'equip de la transmissió del Girona, entre ells el Francesc Cargol. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda, Laia.
A banda de felicitar-te també per les
gràcies,
xifres
home.
De la transmissió del Girona. Aquest any de Champions t'hem fitxat també aquí al Catalunya al migdia per analitzar aquests partits del Girona a Europa. Ara, unes hores més tard, ja podem pair una miqueta més el partit d'ahir. Quina anàlisi fas?
Doncs bé, al Girona se li demanava que competís, que estigués fins al final del partit dintre, no? Que tingués opcions fins al final, i ho va aconseguir. Va defensar amb línies molt juntes, no era fàcil davant un PSG on Brian Hill va haver d'ajudar molt a Miguel a la banda de Dembélé, Gigankov ho va de fer a la banda d'Arnau per aturar Barcola, amb una pressió alta que l'iniciaven Estuani i Van de Beek per intentar evitar que jugadors com Vitinha, Zaire Emery i Fabián Ruiz entressin en joc. I, de fet, tot i que la possessió, la primera part va ser pel PSG, i, de fet, durant el partit també, el Girona ho va controlar. Sí que, tot i que va començar bé la segona part, el partit es va descontrolar quan es va partir, quan es va obrir, i amb jugadors tan ràpids davant ho va passar més malament el Girona, i quan jugàvem single darrere, i després d'un bon partit de Gazzaniga va ser quan van arribar l'errada que va propiciar la derrota. En atac, el Girona va propiciar molt poques accions, va arribar molt poc, però es tractava de competir fins al final.
Doncs aquesta és l'anàlisi del Francesc Argol, que l'anirem sentint aquí al Catalunya migdia després de cada partit del Girona de Champions. Francesc, gràcies.
A vosaltres.
D'ahir també destaca l'empat a 0 del City a casa amb l'Inter de Milà i la victòria del Borussia Dortmund 0-3 amb el Bruges. I d'avui destaquem un partit. És el partit que juguen l'Atlètic de Madrid i el Leipzig, Eudald del Serra.
L'Atlètic de Madrid, que a partir d'avui disputarà la Champions per 13a temporada consecutiva, s'estrena aquest vespre al Metropolitano davant el Leipzig, un dels equips amb més potencial de la Bundesliga. Simeone veu aquest nou format de la Lliga de Campions com un estímul i com un al·licient més pels aficionats.
Creo que vamos a ver una Champions más entretenida para la gente, porque repito, los equipos necesitan ganar. Los empates te sirven, pero hasta cierto punto. Está esa primera lista de los primeros 8 y bueno, habrá que competir fuerte porque todos los equipos son complejos, son difíciles, son importantes. Cualquier rival ha crecido muchísimo en Europa y evidentemente generará dificultades.
A banda d'aquest Atlètic de Madrid-Leipzig, de la jornada d'avui també ens quedem amb el partit que jugaran a Bèrgam, l'Atalanta i l'Arsenal.
Catalunya migdia.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres, molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys a Barcelona.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
Comença el Transhuman Festival 2024, certamen de cinema i fotografia compromès amb la transformació social.
Aquest divendres 20 i dissabte 21 a Campdevànol, amb concert de Sergi Carbonell, una de les ànimes de Charango, i concert xiula per tota la família, amb projeccions de curs i moltes coses més.
Entrades a la venda i programa sencer a transhuman.com.
Vine, t'hi esperem.
Atenció, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La estación radiodifusora.
El 24 de setembre, veniu a celebrar els 100 anys de la ràdio a casa nostra, al Palau Robert de Barcelona, amb el Matí de Catalunya Ràdio.
Comencem en aquest moment una feina...
Celebrem junts un segle de veus, amb actuacions musicals...
La Ludwig Band, Su, Guillem Roma.
Convidats especials...
Neus Bonet, Antoni Bassas, Albert Tom, Gemma Nierga.
I ràdio, molta ràdio.
El 24 de setembre us esperem al Palau Robert de Barcelona.
Reserveu la vostra invitació a catradio.cat.
Tenim una cita amb la història,
amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I dissabte l'Espanyol visita el Bernabéu, partit de Lliga, i amb quins ànims, Sergi Andreu?
Doncs mira, Joan Garcia avui ha parlat a la sala de premsa de la mentalitat de l'equip. Estan preparant el partit a consciència per poder agafar com a exemple aquell empat al Metropolitano de fa uns dies. És a dir, saber patir, trobar el lloc. i el moment durant el partit per poder plantar cara a un Madrid que espera que no tingui el millor dia. Un Madrid que té el porter Courtois, per qui sent Joan Garcia, gran admiració. De fet, ha dit que és el millor porter del món, però que li desitja la major de les sorts a partir de dissabte. La mentalitat ha de ser claríssima i l'ambició també. Han de sortir a guanyar.
Que jo crec que estem treballant molt bé, estem treballant en un pla de partit molt clar i que jo crec que ens sentim molt a gust. I, evidentment, el missatge és aquest, amb la mentalitat d'anar a guanyar, sabent, evidentment, que serà complicat, molt complicat, però, bueno, aquest és el missatge que hi ha dins del vestidor i anirem el dissabte amb aquesta mentalitat.
I dues cites importants del dia. La primera, Sergi Martínez, la Champions en vol que aterra el Palau Blaugrana.
La màxima competició europea torna a casa del campió. El Barça rep el PIK Szeged hongarès corresponent a la segona jornada de la Champions, un rival que, com els blaugranes, va guanyar el seu primer enfrontament. Carlos Ortega, entrenador del Barça, preveu un partit difícil.
Juguem amb un molt bo rival que s'ha reforçat molt bé, juga molt més ràpid, la seva sistemàtica en atac ha variat molt, ja no juga amb tant amb el pivot i s'han reforçat a la primera línia també i a la porteria i jo crec que va ser un partit molt, molt, molt difícil.
El partit és a 3:15 i el podreu seguir per Esport 3. La segona cita del dia passa pel Mundial d'Hockey Patins.
Doble victòria contra Itàlia que permet a les dues seleccions passar a quarts de final com a primeres de grup. La femenina juga avui a les 4 contra França i la masculina demà a 11:45 contra Suïssa.
I a la Copa Amèrica de Vela ja només queden dos candidats per arribar a la gran final contra el Team New Zealand. Luna Rossa i Britània s'enfrontaran a la final de la fase prèvia. Marcos García.
Per només uns minuts, el Luna Rossa Itàlia s'ha classificat per disputar la final d'aquesta fase prèvia contra l'Ineos Britània. Jugaran aquesta final. Els italians han eliminat l'Amèrica Màgica en un global de 5-3 a la regata d'aquest migdia, que ha estat la definitiva. Una errada en la cenyida dels americans a la primera contraboia ha marcat la diferència. Què vol dir això? Que l'Una Rossa ha aprofitat millor el vent, ha agafat avantatge i ja no hi ha hagut oportunitat. Els italians s'enfrontaran a la final d'aquesta fase prèvia a partir de dijous de la setmana que ve, dia 26, amb l'Ineos Britània. La final, el primer que arribi a 7 regates se l'emporta. Qui guanyi aquesta final cap a la Copa Amèrica contra el New Zealand del 12 al 27 d'octubre.
Catalunya migdia.
Comença una nova temporada de Simfònics al Palau amb el concert per a piano número 2 de Rachmaninov, a càrrec d'Albert Guinovart i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig.
A més, gaudeix de l'obra de Mussorgsky, quadres d'una exposició. Divendres 20 de setembre a la Faràndula de Sabadell i diumenge 22 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
Et sents buit per dins?
Let's go!
Així quedaran els nostres magatzems amb l'operació Stock Fora de MediaMarkt. Aconsegueix fins a un 30% de descompte en la millor tecnologia. Emporta-t'ho tot! MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
Asfixiada per les normes.
El meu deure a la vida és dirigir els destins d'aquest imperi. I el teu deure només és representar-lo.
Símbol del desig de llibertat total.
Saps prou bé que jo som millor.
La gent parla de vos.
Si te'n vols anar, no seré jo qui et retingui.
Isabel d'Àustria és l'emperadriu rebel. A la plataforma 3CAT i a TV3 és la gran pel·lícula de divendres a la nit.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El Ohio Post Lleida ha presentat avui un d'aquells jugadors que han de marcar diferències. El base nord-americà Dibost arriba als barris nord amb una trajectòria de primer nivell, Isaac Vilalta.
Així mateix ho ha destacat el director esportiu Joaquim Prado, que ha posat en valor la trajectòria del base nord-americà amb passaport búlgar. Bost ha jugat en equips tan importants com el Mónaco, els Alguiris, el Himki rus o el Galatasaray. La temporada passada va aconseguir de mitjana més de 12 punts, 4 assistències i 5 rebots per partit. Prado creu que si s'adapta bé a l'ACB ha de ser un dels líders de l'equip.
Un jugador con una capacidad de generación ofensiva especial, mucha generación en las situaciones de bloqueo directo, que esperamos que nos dé esa capacidad de, de liderar en una nueva liga para él, que evidentemente a pesar de su experiencia también requiere ese puntito de adaptación.
Avui, per cert, el Jaio Post Lleida i el Baxi Manresa s'enfrontaran en el trofeu Vila de Torre Ferrera a partir de les 8 del vespre.
I un apunt més de bàsquet. Kayla Wells deixa de ser jugadora del Joventut de Badalona. El club verd i negre i l'alè nord-americana han arribat a un acord per rescindir el contracte que la vinculava a la penya fins al juny del 2025 i, per tant, no començarà la temporada per problemes familiars. I repassem més informacions del dia amb la Marta García. Comencem amb futbol.
Sí, perquè en primera divisió avui ja se disputa un partit avançat a la 7a jornada. És el Leganés Athletic Club de Bilbao, que començarà a partir de les 7. Ahir, per cert, se va jugar un partit pendent de la 3a jornada, el Betis 2, Getafe 1, un resultat que relega provisionalment el Girona al 10è lloc de la classificació i l'Espanyol al 12è, els dos amb 7 punts.
Un apunt de la Copa del Món de Piragüisme, perquè des d'avui fins diumenge es disputa la Seu d'Urgell.
Sí, piragüisme en les modalitats concretament de canoa slàlom i també de kayak cross, i amb la participació, entre d'altres, de l'urgellenc Miquel Travé, que va acabar 5è i, per tant, amb diploma olímpic als Jocs de París.
En tennis?
Doncs Espanya ja sap qui serà el seu rival en els quarts de final de la Copa Davis. Seran els Països Baixos, segons el sorteig que s'ha fet este migdia. Esta fase final de la competició se jugarà del 19 al 24 de novembre en Màlaga, i en esta final a 8 també estan classificats Itàlia, els Estats Units i Canadà, i Laia està vesprada ja pendents del circuit de l'Emília-Romanya, on el cap de setmana se disputa la 14a prova del Mundial de MotoGP i de la resta de categories. Per tant, en Damià Aguilar, que ja està a punt.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem a les 7 amb més esports amb el Tot Costa. Ja ho sabeu, a partir de les 8, la TDT amb aquest partit, amb el debut del Barça a la Champions, Mónaco-Barça. A partir de les 9, seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.